L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Bona tarda, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 6:00 de la tarda. A banda, també el podeu trobar a la secció Ràdio a la carta del web radioestel.cat i també a la plataforma iVoox. El canvi climàtic està impactant de manera cada cop més evident el planeta i les espècies que l'habitem, entre les quals els humans. En aquest sentit, hi ha el concepte de refugiats climàtics, que cada cop estem sentint més, és a dir, aquelles persones que es veuen obligades a marxar dels seus territoris i països d'origen no per raó de guerres, de pobresa o de violació dels drets humans, sinó perquè les condicions del clima ja no possibiliten la vida, obtenir aliments o feina. Per tal de sensibilitzar-nos respecte a aquesta qüestió, aquesta tarda tenim amb nosaltres l'Àlex Guillamón Lloret, que és psicòleg de l'educació. Fins fa uns mesos era el coordinador de l'Entrepobles, una associació de cooperació i solidaritat internacional on ha treballat durant més de 25 anys. És membre del Consell d'Administració de la xarxa d'ONG europees de cooperació amb Amèrica Llatina EULAT Advocacy Network. Participa en els moviments per la justícia climàtica i contra els tractats de comerç i inversió. I per telèfon ens acompanya Miguel Pajares Alonso, biòleg i doctor en antropologia social. És membre del grup de recerca sobre exclusió i control social de la Universitat de Barcelona i president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Té una llarga experiència d'implicació en el suport a les persones immigrades en diferents entitats. Acaba de publicar també Refugiats climàtics, un gran repte del segle XXI. Moltes gràcies a tots dos, Àlex i Miguel, per acompanyar-nos aquesta tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies a tu.
Doncs començaríem amb les preguntes per a Miguel Pajares, que està al telèfon. Quines conseqüències està tenint ja ara el canvi climàtic per a moltes persones?
Está teniendo consecuencias ya muy claras en algunas regiones del mundo, lo que son las áreas tropicales, regiones africanas, regiones del sur y sudeste asiático, Centroamérica, Latinoamérica. Ahí ya los impactos climáticos están haciendo desaparecer hábitats y la gente se tiene que ir. Porque donde había unos terrenos que cultivaba o unos terrenos de pasto donde mantenía el ganado, pues han desaparecido. Y lo que ya se está viendo es que hay unos desplazamientos muy importantes ya que se dan hacia las ciudades, generalmente hacia las ciudades del propio país, o cuando hay emigración, es decir, cuando van a otro país, suelen ir a los países cercanos, también a las ciudades de esos países cercanos, ¿eh? De momento, migraciones de larga distancia por causas climáticas se dan pocas y además son poco conocidas. Yo en mi estudio refugiados climáticos las estudio, pero debo reconocer que las de larga distancia son poco conocidas y además todavía no son importantes.
¿Quiénes son las zonas que estarían más afectadas?
Bueno, por ejemplo, en África tenemos toda la franja del Sahel, desde África Occidental hasta el Cuerno de África, en la cual la desaparición de terrenos de pasto y agrícolas es muy clara. La agricultura, aunque todavía no desaparezca, está perdiendo productividad. Porque hay que tener en cuenta que eso Alex quizá lo explicará mejor, hay que tener en cuenta que la temperatura actual, ese grado o grado 2 que ya ha subido sobre la temperatura que teníamos antes de la industrialización, ya no es idónea para la agricultura. Durante los 12.000 últimos años desde que nació la agricultura, hemos mantenido una temperatura media anual del conjunto del planeta que se ha movido en la franja entre 14 y 15 grados centígrados. Y ahora estamos un grado por encima. Ya no es la temperatura a la que nació la agricultura. Y bueno, esto se está notando ya. Entonces, ahí es toda esa franja de la cual se está desplazando gente, del Cuerno de África también, de Asia del Sur, el sudeste asiático está muy afectado, y luego hay todo un conjunto de países que además están muy afectados, no ya por las sequías, la desertificación, esto que afecta directamente a la pérdida de cultivos, sino por el incremento de los huracanes, las lluvias torrenciales, las inundaciones, y ahí tenemos pues Filipinas, o Vietnam, otros países del sudeste asiático, países del este de África. Es decir, hay ya muchos países que se ven muy afectados por los distintos impactos que tiene el cambio climático, que son variados.
Per exemple, de quina manera s'afecta la vida quotidiana de la gent amb tot el canvi climàtic que estem vivint?
Pues si seguimos con el ejemplo del Sahel, la gente que vive del ganado, por ejemplo, que está en esa franja, en la parte norte del Sahel, cada vez se tiene que ir desplazando más hacia abajo, porque van desapareciendo. O sea, tengamos en cuenta que el desierto del Sahara avanza hacia el sur un metro cada día, en toda su línea sur. El desierto del Sahara cada día está un metro más abajo.
De unido.
Y sí, eso es un dato que a mí también me impactó, porque, claro, si tú tienes una casa y a 100 metros ves las dunas, dentro de 3 meses las dunas las tienes en la puerta de tu casa. El avance es considerable. Entonces, los pastores van bajando con sus rebaños. Eso hace que se enfrenten con los agricultores en muchos sitios, que también ven que sus cultivos han perdido productividad y que además se encuentran con la competencia con los pastores. Y eso genera conflictos. Además de gente que se va ya, como he dicho, a las ciudades y tal, se están produciendo una serie de conflictos que tienen bastante que ver con eso. A veces se habla de conflictos como en el Cuerno de África, el de Darfur, en Sudán, o el conflicto de Burkina Faso, Mali, el conflicto de Mali con los Tuaregs que están en la parte norte de Mali, etcétera. Estos conflictos muchas veces están en los medios de comunicación y tal, pero no se han relacionado con el cambio climático, sin embargo están relacionados. Hay un montón de estudios ya muy serios que yo cito en mi libro, que explican la relación de estos conflictos con el cambio climático. Bueno, pues eso es una forma como está afectando ya, y ya digo, hay gente que acaba yéndose, o bien por la pérdida de los cultivos, o bien por los propios conflictos. Eso en Centroamérica también pasa de forma muy clara. Cuando se han ido produciendo estas caravanas de migrantes hacia Norteamérica, hacia México, y después intentando ir a Estados Unidos, se habla de la violencia en las ciudades. Mucha de esta gente huye de la violencia en las ciudades, sobre todo en los 3 países del Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los países más afectados por esta violencia. Pero mucha de la gente que huye de la violencia que se da en las ciudades, antes se ha ido del campo, de las zonas rurales hacia las ciudades, porque se ha quedado sin el hábitat, sin los terrenos que cultivaba. Esto está pasando mucho en Centroamérica. Centroamérica está muy afectada por esa pérdida de terrenos de cultivo. Bueno, son formas en las que si se profundiza un poco. En general, en las migraciones, hasta ahora se ha hablado poco del cambio climático y las migraciones, pero cuanto más se profundiza en las causas de las migraciones, más acaba encontrándose los impactos del cambio climático.
I per què hauríem de parlar de refugiats climàtics? Què aporta de nou aquest concepte?
Bueno, ese es uno de los aspectos que yo trato, bueno, más en mi libro. Las personas que migran por causa del cambio climático no tienen un reconocimiento como refugiados. Los países que las reciben los consideran migrantes económicos. Sin embargo, el cambio climático no es un fenómeno natural. El cambio climático lo hemos provocado los humanos con la emisión de gases de efecto invernadero desde el inicio de la industrialización. Y además, es algo que sabemos desde hace varias décadas. Y hace ya casi tres décadas, que se hizo el primer tratado internacional con el que fue la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el que los gobiernos se comprometían a empezar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Después de ese tratado se han hecho otros, el Protocolo de Kioto, el de París, etcétera, y siempre el compromiso ha sido que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, no solo no se ha hecho, sino que no han dejado de crecer en ningún momento. El cambio climático lo que ha hecho ha sido acelerarse en las últimas décadas. Por tanto, hay una responsabilidad política de los gobiernos. Y es a eso a lo que yo apelo cuando, sino muchas personas que hablamos de refugiados climáticos, cuando decimos que hay que utilizar el término refugiados, porque las personas que huyen de sus países a causa del cambio climático son víctimas de esas políticas de los gobiernos. Y esa condición de víctimas es lo que las hace merecedoras de protección internacional. Si no hablamos de refugiados climáticos, los gobiernos no verán más que migrantes económicos en las personas que les llegan. Y tienen que ver otra cosa. Tienen que ver que son responsables. Hay que hacerles ver a los gobiernos que son responsables de esas personas que han tenido que emigrar de sus países. Y por eso es pertinente utilizar el término refugiados.
De manera breu, Miguel, ¿pensas que hi ha motius per a l'esperança amb aquest panorama que ens has explicat?
Bueno, sí, yo creo que sí, porque ahí la concienciación sobre el cambio climático, que es el punto de partida de todo esto, es cada vez mayor. Ahora estamos viendo, bueno, hemos visto que los gobiernos llevan 30 años haciendo acuerdos y hablando de luchar contra el cambio climático y no han hecho casi nada. Sin embargo, en el último año se han notado unos cambios muy importantes en las políticas de los gobiernos. En la Unión Europea, en España mismo se acaba de plantear una ley de cambio climático, en el Reino Unido, en muchos sitios, en Estados Unidos, por supuesto, con Biden. Y además, muchas corporaciones que habían estado negando el cambio climático, como las petroleras, las automovilísticas, etcétera, ahora se están sumando a los objetivos climáticos. Bueno, de todo eso no hay que fiarse demasiado, pero demuestra que la conciencia climática que hay ya en las sociedades está obligando a hacer esos movimientos. Por tanto, esa es la esperanza, está en que esta movilización climática que está haciendo la juventud, las chicas y chicos de institutos a partir del movimiento de Greta Thunberg, etcétera, que todo esto siga avanzando y que finalmente se obligue a los países a tomar medidas de verdad, no como las que se han tomado hasta ahora. Y en el tema de refugiados climáticos también, a reconocer su responsabilidad y, por tanto, a dar la protección que estas personas merecen.
Recordem que esteu escoltant el programa Llevat dins la pasta, a Ràdio Estel, i avui estem esbrinant el significat, les causes i conseqüències que motiven els refugiats climàtics. I ho estem fent amb l'ajuda de l'Àlex Guillamón i el Miguel Pajares, amb el que acabem de parlar. Ara parlarem amb l'Àlex Guillamón. Àlex, explica'ns la feina que feu al grup o plataforma Rebel·lió o Extinció. Com va començar aquesta lluita?
Doncs la primera reunió que vam tenir, me'n recordo perfectament, perquè va ser el 27 de desembre del 2018, un dia abans dels Innocents, aquí a Barcelona, on un grup de gent que havíem vist les notícies una mica al marge, en els mitjans, d'aquell mes de novembre d'aquell any, uns 7 o 8 mil activistes pel canvi climàtic van bloquejar set ponts de 7 dels ponts del Tàmesis de Londres en l'inici d'un nou moviment que es deia Extinction Rebellion, rebel·lió o extinció, tal com ho diem aquí, que plantejaven la necessitat de, justament, seguint el que deia el Miguel abans, diguéssim, marcar un abans i un després, diguéssim, no? Aquest mateix any, jo crec que va ser una pedra de toc l'informe que va publicar el panel internacional de canvi climàtic, que era realment alarmant. Aquest panel és a nivell científic inqüestionable, diguéssim, i si havia pecat fins en aquest moment d'alguna cosa era d'excés de prudència en les seves prediccions, no? Però ja tothom més o menys coneixem les conclusions de què plantejaven, que si d'aquí al 2030 no es redueix o es limita, diguéssim, l'escalfament global a un grau i mig, les conseqüències, diguéssim, per al conjunt de la societat seran desastroses, incalculables i irreversibles, no? Aleshores, jo crec que això va ser un toc d'atenció que va originar, doncs, com deia abans el Miguel, el moviment de Fridays for Future, de Greta Thunberg, i també doncs, aquest de Extinction Rebellion, que el que planteja és fer que es prenguin decisions a través de promoure la desobediència civil i l'acció directa no violenta. I aquest és el nostre objectiu, aconseguir que els governs i els mitjans de comunicació informin i comuniquin de la situació real sobre el canvi climàtic, que prenguin mesures al respecte i que obrin el pas a la creació d'assemblees ciutadanes on es prenguin o es proposin solucions.
Clar, sí que dèieu que aquest moviment contra el canvi climàtic no porta un missatge nou, però sí una nova força i un nou èmfasi. Què us diferencia precisament d'altres grups ecologistes, aquesta rebel·lia que m'estaves comentant ara?
Jo ho puc dir més o menys perquè he format part també d'aquests moviments per la meva edat, ecologistes anteriors, no? Si hi ha una cosa que diferencia, jo la simbolitzaria amb el logo d'Extinction Rebellion, Rebellion Extinció, que és un cercle amb un rellotge, un X que simbolitza un rellotge de sorra al mig. Normalment els moviments socials es mira el tema a mig o llarg termini i es diu que el que no aconseguim, el que no aconsegueixen les dones d'aquesta generació ho aconseguiran les dones de les properes, el que no aconsegueixen els obrers d'aquesta generació ho aconseguiran les properes, però en aquest tema el que no aconseguim les generacions que actualment vivim, les diferents generacions que actualment vivim, ja no s'aconseguirà. I és responsabilitat d'aquestes generacions i, per tant, a l'urgència se li suma aquest tema del temps, que tenim una dècada per reaccionar. I, coherentment, aquest repte, que és admetre i sentir, diguéssim, que per primera vegada la nostra generació és la primera que veu que la humanitat en el seu conjunt perilla, o sigui, la societat humana en el seu conjunt perilla, implica, doncs, no un moviment social, diguéssim, com si tinguéssim tot el temps del món, sinó una reacció, diguéssim, a l'alçada d'aquest desafiament, no?
Clar, m'estaves comentant justament abans que denuncieu que l'horitzó d'esdeveniments incontrolables és irreversible també i que és molt greu, a més imminent, i ara m'estaves dient que tenim només una dècada, no?, per reaccionar. Per què no tenim temps de reacció? Sí.
Doncs justament pel que dèiem abans, perquè, diguéssim, hi ha tot un seguit de crisis, d'esdeveniments en cadena, que no només fan referència al canvi climàtic per si mateix, sinó la crisi energètica, la crisi alimentàries, que es retroalimenten amb el tema, per exemple, dels refugiats i refugiades que plantejava el Miguel, diguéssim, és una retroalimentació de problemes que, diguéssim, fan que si, diguéssim, la resposta hagi de ser imminent i que, diguéssim, en aquests moments ja superem un grau coma dos la temperatura preindustrial, estem només a tres dècimes d'aquest horitzó d'esdeveniments irreversibles. I encara que, com deia el Miguel, en els últims any i mig s'han registrat moviments de tots els governs respecte a aquest tema i és un avenç, diguéssim, important, encara estem per veure realment polítiques concretes. La llei del clima que s'està aprovant al Congrés dels Diputats planteja una reducció d'emissions del 23%, quan el mateix panel intergovernamental que parlàvem abans manté la necessitat d'un 60% de reducció. La Unió Europea planteja un compromís d'un 55% de reducció d'emissions d'aquí al 2030. El govern espanyol ha votat a favor a Europa, però aquí planteja un 23%. Per tant, creiem que encara queda molt, molt a recórrer en aquest terreny, no?
Doncs, com sempre, el temps se'ns passa volant amb tot el que expliqueu i tots són temes molt interessants i esperem que aquesta lluita i aquest temps de reacció el podem aprofitar bé. Doncs moltes gràcies als nostres convidats, a l'Àlex Guillamón Lloret, aquí a l'estudi, i a Miguel Pajares Alonso, al telèfon, per haver-nos parlat una miqueta més dels refugiats climàtics i de tot aquest impacte que estem vivint avui dia amb el canvi climàtic. Moltes gràcies i bona tarda per haver-nos acompanyat avui.
Val, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
Un dels nostres objectius al Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
Diu el Papa Francesc a la Fratelli Tutti número 121. Llavors, ningú no pot quedar exclòs, prescindint d'on hagi nascut, i menys a causa dels privilegis que altres posseeixen perquè han nascut en llocs amb més possibilitats. Els límits i les fronteres dels estats no poden impedir que això es compleixi, així com és inacceptable que algú tingui menys drets pel fet de ser dona, és igualment inacceptable que el lloc de naixement o de residència ja de per si determini menys possibilitats de vida digna i de desenvolupament.
Abordem ara la secció per aprofundir-hi. A través d'aquesta secció oferim un seguit de recursos per endinsar-se una mica més en la temàtica tractada avui. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Us recomanem el llibre de Miguel Pajares, en qui parlàvem fa uns moments, Refugiados climáticos, un gran reto del siglo XXI, publicat l'any passat, 2020, a l'editorial Raig Verd. També us recomanem el web miguelpajares.com i el web de Rebel·lió o Extinció, que es diu així, xrbarcelona.org. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us han acompanyat a les vies del so en Toni Huguet i a la conducció del programa l'Àngela Rodríguez. La sintonia, l'Asa que carrega, és un tema original i interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Marc del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm molt la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 6:00 de la tarda. Fins llavors, bona tarda i bon cap de setmana.